L'informatiu del migdia.
Bona tarda, són 2:45. El jaciment i, sobretot, els arrossos van omplir l'esplanada de Castellavell. De seguida us ampliem la informació. Abans, altres titulars. Dèiem més titulars. El programa Joc de Cartes enregistra avui a Castellà un dels seus episodis d'estiu a la recerca de la millor tapa del Vallès Occidental. I us diem també que els bombers van actuar ahir per sufocar un incendi a l'antiga fàbrica de Can Barba. I finalment, la previsió meteorològica, dia radiant amb temperatures entre els 21 i els 23 graus. Comencem. Un any més, l'aplec de Castellavell ha estat un èxit de participació on es van presentar els nous gegantons, les restes arqueològiques més recents i el 42è concurs d'arrossos, que va plegar una cinquantena de colles participants. Albert Sant Andrés.
L'aplec de Castellavell és l'activitat de germanor més important de l'any a la vila, una jornada en la qual les ganes de festa i xerinola s'apoderen dels presents, fusionant-se amb la història, la cultura i la gastronomia. Com va dir Jordi, una cinquantena de grups van participar en el concurs d'arrossos en una diada on el bon temps va marcar la pauta. Des de la comissió organitzadora de l'aplec, Llorenç Genescà va valorar aquesta jornada.
Sempre bé. Bon temps, molta gent, les activitats s'han desenvolupat normalment. Aquest any ja teníem una mica, hi havia una mica menys de lloc per fer les paelles. S'ha demanat a la gent que reduís doncs, tot el parapeto per fer la instal·lació per fer les paelles, cadascú que reduís el mínim per poder compartir bé l'espai. La gent ho ha fet. I ja està. La novetat ha sigut una mica la presentació dels gegantons de la colla de gegants de l'Esbart Teatral, que s'ha aprofitat doncs, la plec per presentar els dos nous gegantons. I ja està la visita, aquestes portes obertes que s'han fet a l'església i als dos sectors d'excavació. Doncs això ja fa uns anys. L'única al·licient aquest any era veure in situ pròpiament les restes que han sortit, que són més espectaculars aquest any.
Com explica Genescà, una de les principals novetats d'aquesta edició van ser les noves descobertes arqueològiques portades a terme, on l'arqueòleg Jordi Roig va fer diverses visites guiades. El principal responsable d'aquestes excavacions explica les fases d'aquelles.
Són les 5 campanyes d'excavació que hi ha hagut aquí a Castellavell. 94 sitges del camí, 96-97 interior de l'església i 2000-2001 els sectors d'aquí fora. Ara, després això d'aquests 25 anys, s'ha reemprès. Va quedar aturat el 2001. I això era un projecte per excavar tot el jaciment, que és tot el turó de Castellavell. Ara s'ha tornat a recuperar aquest projecte d'excavació. Es va començar l'any passat, aquest any també hi haurà una partida per fer-ho i la idea és fer l'excavació de tot el jaciment arqueològic del turó, museïtzar-ho i fer un parc arqueològic. S'ha d'elaborar també un pla director, que és el que marcarà les actuacions aquestes dels propers anys i així és l'estadi amb el que estem ara mateix.
Roig explica que en les pròximes dates poden tenir moltes sorpreses en les troballes arqueològiques i parla del creixent interès per les descobertes.
Bueno, hi ha bastantes expectatives. Clar, pensa que tot el turó és jaciment arqueològic, de punta a punta, i tenim excavat potser un 20%, molt poc, eh? De manera que les sorpreses poden ser moltes, moltes. Vull dir, hi ha tant a nivell de troballes de tombes, la possibilitat d'unes tombes monumentals que hi ha darrere l'església, de personatges de l'elit del segle X que hi poden tenir aixovars funeraris, fins i tot la possibilitat de trobar l'emplaçament originari de l'antic castell de Castellà, allà, que està a l'altura del costat, però tot i sembla indicar que estaria aquí dalt, a l'extrem del turó, cap allà al final de l'esperó, podria ser que trobéssim el castell al medieval del segle X. Vull dir, això seria també una gran troballa i una gran aportació històrica. No? Vull dir que queda bastant per fer, i moltes sorpreses hi poden haver segures. Sí, significa una mica d'alegria i esperança pel fet aquest que et deia que això ha estat parat els darrers 25 anys. Aquí no s'hi ha fet cap mena d'activitat arqueològica, patrimonial ni històrica de cap tipus, i l'any passat ja començar, aquest any seguir, que ara es faci l'aplec i una mica doncs, venir i veure aquesta activitat, aquest interès perquè això tiri endavant, doncs bueno, sí, dona certa alegria i esperança, sí, sí.
En aquesta 45a edició, l'Esbart Teatral de Castellà va presentar dues grans novetats, els seus nous gegantons, la Terra i l'ETC, dos gegants de mida més petita que acompanyaran el Sol, la Lluna i l'Estel en les seves pròximes aventures. Els castells dels caps girats i diverses activitats més van centrar el primer tram d'una jornada que té en el moviment associacionista de Castellà un dels pilars bàsics. D'entre les cares conegudes hi havia el Pepe Casajuana, un dels castellarencs amb més vinculacions amb el moviment associacionista local, i va explicar el que significa per ell aquest aplec.
Aquí fent paelles, portem poder 30 anys. Sí, sí, hem guanyat molts premis i al final ja no ens presentàvem ni a concurs, no? Perquè veníem aquí, fèiem paelles molt grans i venia molta gent nosaltres a menjar paella. Vull dir que no veníem ben bé per la festa, per estar entre tothom i per passar-nos-ho bé. Bueno, clar, trobes a molta gent del poble, no? Amb escoles, ampes, entitats, no? Vull dir que és festa nostra, no? Vull dir que a part de la festa major, és un símbol, no?, poder vindre aquí a Castellavell.
Un aplec que va saber englobar tots els sabors i aromes castellarencs en l'enclavament on va sorgir la vida castellarenca.
L'informatiu del migdia.
Aquest dilluns, l'equip del Joc de Cartes de Trescat, presentat pel xef Marc Ribas, s'ha apropat a Castellà per gravar un dels capítols de la versió d'estiu del programa gastronòmic de Trescat. En aquest episodi es buscaran les millors tapes del Vallès. En té més de detalls la nostra companya Marina Antonés.
Tot i que la direcció del programa encara no pot desvelar quin és el restaurant castellarenc triat per al concurs televisiu, Ribas ha explicat que Castellà competirà amb Sabadell i Sant Cugat. Serà la primera vegada que el Joc de Cartes faci un restaurant a Castellà del Vallès. A diferència del Joc de Cartes de la temporada de tardor-hivern, el programa d'estiu es graven només a 3 restaurants. En parla Ribas.
Bàsicament que només es fa 3 restaurants, però en comptes de ser un concursant per restaurant, doncs en són 2, són parelles. Per tant, les taules són de 5 i no de 4.
A la taula del judici final hi haurà 6 concursants. Per trobar les millors tapes s'ha escollit el Vallès, on hi ha molt consum de restaurants de tapes i poc consum de restaurant més tradicional, que queden més distribuïts pels afores dels nuclis urbans o a Barcelona. El programa posarà a prova els concursants. Escoltem Ribas.
Al Vallès hi ha molt consum de tapes i poc consum de restaurant més rigorós o més seriós. Aquests restaurants queden o bé més distribuïts per les afores dels nuclis urbans o a Barcelona. En canvi, al Vallès hi ha molt consum de tapa i de consum ràpid. I després veurem quina visió tenen aquests restauradors de les tapes, com han de ser, què han de tenir, més o menys a quin preu mig d'etiquet ha d'haver.
El programa s'emet habitualment un cop per setmana durant els mesos de tardor, hivern i estiu. El que l'espectador no veu és que el ritme de gravacions és frenètic.
Són 4 mesos de rodatge, jornades de 12 hores al dia, de dilluns a dijous amb format, diguéssim, de temporada regular o d'hivern-tardor, i els 5 que fem d'estiu, doncs són jornades de 3 dies, i aviam, ja t'ho diré, el que serem capaços de fer. M'agradaria també que fossin només de 12 hores per jornada, però segurament hi haurà jornades de 16.
Per a la tria dels restaurants candidats en cada ocasió, segons la temàtica, es tenen en compte diversos factors. En parla Ribas.
Això és molt complicat, perquè has de tenir molts factors en compte. Un d'ells, primer, que tu trobis restaurants que facin allò que tu busques. Llavors, el que es fa és trucar a tots els restaurants d'allò que tu busques. Si busques cargols, doncs cargols al Vallès. Trucaran a tots els restaurants que facin cargols i que vulguin participar. Els hi proposen, si volen, no volen. Això per una banda. L'altra, que parlin en llengua catalana. Busquem que hi hagi paritat, que és molt difícil. A la societat, normalment no lideren projectes les dones. Amb el que ens costa molt, però també tenim això en compte. Després, que un espectre d'edat estigui representat perquè tothom es pugui sentir identificat a casa i, finalment, a un nivell també sociocultural que estigui divers i que pugui representar al màxim la societat catalana.
El capítol gravat a castellà del Joc de Cartes es podrà veure per televisió i també a la plataforma 3CAT durant els mesos de juliol i agost. Serà aleshores quan també sabrem quin ha estat el restaurant guanyador.
L'informatiu del migdia.
I ara un tema de successos del cap de setmana. Dissabte a la nit es va produir un incendi a l'antiga nau de la fàbrica Tolrà de Can Barba. El cap de bombers voluntaris de Castellà, Oriol García, explica que segurament va ser un incendi provocat per les persones sense llar que hi viuen dins.
Home, sí, va cremar bastant, va cremar bastant. Va afectar totes les encavallades i tota la part d'ella. Ja, no és la primera vegada que cremà, eh? Com que hi ha nens i joves allà dins i ja de tot, pues, acabar cremant. Suposo que tenien fred o d'això i van etcètera. No, va vindre el Tor de Sabadell també.
Tor de Sabadell.
Entre nosaltres i Sabadell.
D'altra banda, el parc de bombers de Castellà serà l'escenari d'aquest diumenge de la festa dels seus 40 anys, amb una matinal de portes obertes amb exhibició de vehicles antics, una botifarrada, xocolatada, la realització d'una maniobra d'excarceració i la presència d'un helicòpter.
L'informatiu del migdia.
L'informatiu del migdia. A Esports.
I ara els esports, i en esports, dues victòries, un empat i dues derrotes a la jornada esportiva castellarenca, que ja va baixant la persiana. El baixen Andrés.
Doncs sí, Jordi, dues victòries del vòlei, l'empat de l'hoquei i les derrotes del futbol i del futbol sala, que ja no es jugaven res en Lliga. La Unió Esportiva Castellà i l'hoquei Club Castellà tanquen la temporada regular, havent assolit la permanència als primers i la promoció d'ascens en el cas dels Granes. I com dèiem, arrenquem parlant de futbol amb el 2-0 que els blanquivermells es van emportar de Banyoles, on l'equip local necessitava assegurar els 3 punts per no descendir. Sense cap necessitat i amb la categoria salvada una setmana abans, els de Juan Antonio Roldán van tancar la temporada 24-25 amb una derrota a terres gironines enfront d'un rival que es jugava al ser o no ser a primera catalana. La jornada unificada de dissabte va deixar descendit el Bàscano després d'empatar a 3 amb el Torroella en el partit clau, del cap de setmana. Els de l'Estany van deslliurar-se de la pressió en el minut 13, obrint el marcador davant d'un castellà que no es va ni despentinar. El 38, el 2-0, va matar per complet el joc entre dos rivals que no es van voler fer mal. A la segona part, la intensitat castellarenca va créixer, tancant el rival al seu camp, però no van ser capaços de moure el marcador. Amb els resultats de la jornada, el Castellà acaba la temporada en 12a posició, una per sobre del descens, acabant amb un balanç totalment igualat, sumant 10 victòries, 10 empats i 10 derrotes, sumant 43 gols a favor i 43 en contra, en un grup on s'han necessitat 10 punts més que en el 2 i 5 més que en el 3 per salvar la categoria. La igualtat ha estat la tònica d'aquest curs, on el Sant Juan de Montcada ha ascendit amb només 55 punts pels 72 del Martinenc o el 59 de la Ciutat Cooperativa del grup 2 i del grup 3. Amb només una victòria més, els castellarencs haurien estat 8ens, posicions que gràcies a la victòria ha assolit el Banyoles. En el grup dels castellarencs perden la categoria el Bascanó, Torelló, Montcada i Roses, mentre que l'Argentona, Júpiter, Pirinaica i Martorell lluitaran per l'última plaça d'ascens a Lliga Elite. I pel que fa a la resta d'esports, en futbol sala, derrota intranscendent del futbol sala castellà que va caure per 7-3 en la pista del Frederic Mistral a una jornada d'acabar la Lliga. Els de Cristian Hernández trenquen la ratxa de 6 victòries consecutives i només els hi resta un partit enfront del Rubí per acabar el curs. En vòlei, victòria dels dos equips amb 2 punts sumats al tie-break pel masculí que va superar per 3-2 el vòlei Girona i es jugarà en l'última jornada al poder entrar en la promoció de descens per no perdre la categoria de manera directa. El femení va superar per 3-0 el vòlei La Palma i es mantindrà una temporada més a segona catalana a falta d'una jornada per acabar. I acabem amb hoquei, ja que l'hoquei Club Castellà es va divertir enfront del Club Hoquei Vilasec empatant a 6. Els Granes ja coneixen el seu rival a la promoció d'ascens i serà el Belló, un rival amb el qual no ha perdut aquesta temporada, però que s'ha mostrat com un dels equips més intractables de la categoria. La victòria del Caldes enfront del Sant Celoni per 0-2 li va donar el títol als arlequinats, que es trobaran al Gallec en l'altra semifinal. Els de Fiti, per la seva banda, arrencaran aquest dissabte a Bell-lloc d'Urgell, el primer dels dos partits de l'eliminatòria per tornar el dia 31 de maig al Dani Pedrosa. En cas de ser necessari, el desempat es disputarà un dia després a Bell-lloc.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
DJ Process, l'empresa castellarenca de la família Batet Sant Climent, ubicada a la Pla de la Bruguera, ha consolidat el seu important creixement dels darrers 3 anys, tancant l'exercici 2024 amb una facturació de 41,7 milions d'euros, una xifra rècord. L'empresa, especialitzada en components electrònics, sector en el qual es troba entre les 25 empreses principals de l'Estat, ha aconseguit superar la caiguda de vendes experimentada durant la pandèmia, quan va facturar 5 milions i recuperar un creixement que ha estat sostingut després de la pandèmia. 14,36 milions al 2021, 27,38 al 2022, 38,42 al 2023 i, finalment, 41,7 milions al 2024. L'empresa amb seu a Castellar del Vallès i una planta de producció a Bangalore, a l'Índia, segons informen diversos mitjans digitals especialitzats, ha dut a terme una reordenació societària significativa per adaptar-se a aquesta expansió. DigiProcess ha substituït el seu Consell d'Administració per un administrador únic, mentre que els membres de l'antic Consell s'han traslladat a Plainsud, la societat Matriu. En els darrers temps, la firma ha incorporat Joan Clos, exalcalde de Barcelona i exministre d'Indústria, com a vicepresident. Un total de 27 entitats promotores oferiran aquest estiu fins a 30 propostes adreçades a infants i joves en el marc del projecte Un Estiu Enriquit. L'Ajuntament donarà continuïtat per 6è any consecutiu a aquesta iniciativa, que garanteix una oferta àmplia i equilibrada d'activitats lúdiques, esportives, culturals i artístiques, amb l'objectiu de contribuir a la cohesió social, a la millora de la qualitat de vida i al benestar de la ciutadania, i a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. A més de 1.500 places disponibles, Un Estiu Enriquit també té com a finalitat garantir una oferta inclusiva de propostes, de manera que infants i adolescents puguin escollir a quina activitat d'estiu volen participar, garantint, a més, l'atenció a aquells amb necessitats específiques de suport educatiu i obrint una convocatòria d'ajuts econòmics. Per donar suport a les entitats organitzadores, l'Ajuntament tornarà a destinar al projecte una dotació de 25.000 euros. També cedirà diversos espais municipals i n'assumirà la neteja. A més, en aquesta edició es tornarà a oferir una guia d'activitats complementàries promogudes per l'Ajuntament. Així, infants i adolescents tindran l'oportunitat de tastar fins a 22 de propostes que diversifiquen i amplien l'activitat de cadascun dels casals. Aquestes s'agruparan en 3 grups diferencials: activitats organitzades per serveis municipals, activitats contractades i materials lúdics per cedir en préstec.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
L'Ambassat continua creixent amb èxit a Sabadell. El Festival de Música Independent del Vallès va tancar diumenge l'edició més nombrosa de la seva història, amb un total de 9.127 persones. Una xifra que suposa gairebé un 20% més d'assistència que l'any anterior i que el consolida com una cita imprescindible dins el circuit de festivals nacionals. Amb una programació que ha tornat a apostar per combinar el nou talent amb artistes consagrats, aquesta última edició ha ofert del 15 al 18 de maig 29 concerts de gèneres musicals molt diversos, des de pop fins a electrònica experimental, passant pel rock o el punk més radical, distribuïts en 3 escenaris diferents al Parc de Catalunya. Una estratègia que ha permès la convivència dins d'un mateix cartell d'artistes tan oposats com els Pets i Villano Antillano o la Élite i Svetlana, a més de treure un públic molt transgeneracional amb una mitjana d'edat de 28 anys. Anem a Rubí perquè milers de rubinencs han aprofitat el bon temps que ha fet aquest cap de setmana per visitar la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge, una de les cites gastronòmiques de la ciutat que més gent aplega. Les persones que han passejat per la fira, que ha arribat a la 10a edició, s'ha convertit en tot un clàssic. Han pogut gaudir d'una selecció de 18 productors de cervesa artesana, entre els quals hi ha la cervesera Verdus de Rubí, un cheese market amb 6 parades de formatge, 9 food trucks i 3 parades d'alimentació. A banda del menjar i la cervesa, la proposta també també ha comptat amb una àmplia programació musical, 10 concerts en total, entre ells grups de rumba, rock i fins i tot un tribut a Estopa, que ha fet que la festa no parés durant tot el cap de setmana. El dissabte, a més, van compartir espai amb la trobada de Bèsties de Foc, organitzada per la Colla de Diables de Rubí, que van fer la plantada de les bèsties de la mateixa, a la mateixa Rambla del ferrocarril, i tothom es va poder acostar i observar de ben a prop l'exterior d'Amposta, el Porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú, el Godrac de Mataró i l'Estanyeca i el Pilós de Rubí. Posem el punt final informatiu d'avui dilluns 19 de maig de 2025. Ens acomidem al que us hem acompanyat. Arneu Obrador, al control tècnic, Marina Antúnez i Albert Sant Andrés, a la redacció i locució. I qui us parla, Jordi Rius. Res més, que passeu de passar bona tarda.